Bon dia, són les 8.
Bon dia. Per notar suavitat i ambient càlid, però amb nuvolositat.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts un dia més al Supermatí, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també Ràdio Bisbal, en aquest dijous ja 30 de març de l'any 2023.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un matí que ens llevem amb temperatures força fresques, tot i que sembla que, a mesura que avanci el dia, les temperatures s'aniran recuperant i podran arribar fins als 22 graus. Després escoltarem la previsió del temps amb més detall. Però si ens fixem amb els registres que tenim en aquests instants a la comarca del Baix Empordà, tenim una temperatura de 8,8 graus a la Tallada, 9,3 a la Bisbal d'Empordà, 10,2 a Torroella de Montgrí, 12 a Palafrugell i 11,3 a Castell d'Aro. Un supermatí que avui destacarem diverses qüestions, entre elles, per exemple, que l'EMD de l'Estartit denuncia l'Ajuntament de Torroella a la Fiscalia. Després en sabrem els motius. Per altra banda, Palamós inicia la regulació d'accés dels vehicles motoritzats a la zona de Castell, Cap Roig i Salguer. Però també parlarem que el port de Palamós preveu una temporada de creuers amb fins a 50 escales. O bé parlarem d'una curiositat perquè a la cala Setuna de Begur apareix als pots de la Nutella. Després també en destacarem totes aquestes qüestions, però abans serà moment de saludar l'equip que fa possible aquest programa. Comencem saludant a la Carme Brines. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Falcà Sanyes, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, dit tot això, moment per repassar els titulars del dia d'avui. L'EMD de l'Estartit denuncia l'Ajuntament de Torroella a la Fiscalia. Això es produeix després de la publicació la setmana passada d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili, encarregat per la Diputació de Girona, que analitza l'aplicació dels criteris econòmics que determinen l'import a transferir del pressupost del 2022 de Torroella a l'entitat municipal descentralitzada. Però bé, per altra banda, Palamós inicia la regulació d'accés dels vehicles motoritzats a la zona de Castell, Cap Roig i Salguer. Maria Alzina.
Amb el tancament es vol fer facilitar la intervenció dels equips d'emergència d'aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o altres situacions de risc.
Palamós inicia la regulació d'accés dels vehicles motoritzats. El port de Palamós preveu una temporada de creuers amb fins a 50 escales.
S'iniciarà una campanya de 50 escales fins al 20 de desembre, amb l'Ocean Odyssey tancant la temporada. El primer vaixell que arribarà serà el Malera Discovery 2.
Gràcies, Carla Brines. I Torroella de Montgrí implementarà un innovador model de cohabitatge, Maria.
Ho impulsarà l'empresa Convivalis, una empresa social sense ànim de lucre que vol promoure la revitalització dels nuclis antics i l'accés a l'habitatge. Per donar-nos més detalls, va visitar el Supermatí un dels socis fundadors i director de Convivalis i d'Utopic Social, Manel Pretel.
La cala Setuna de Begur apareix als pots de la Nutella.
La intenció d'aquesta campanya és potenciar el turisme local i mostrar, a través dels pots de Nutella, 15 ubicacions de diverses poblacions espanyoles.
I Maria, la Bisbal acabarà amb la cita prèvia obligatòria a l'atenció ciutadana.
El grup de Tots per la Bisbal va presentar en el ple municipal de dimarts una moció que els grups del plenari van aprovar per unanimitat. Aquest compromís defineix que el consistori del municipi reestructurarà en els pròxims mesos l'oficina d'atenció ciutadana.
Els amics de les arts, Judit Nederman, Pau Ballbé, Blaumut i Joan Dausà, a la 16a edició del festival Porta el Blau, Gerard Tascaig.
Programen una vintena de propostes de totes les disciplines artístiques del 31 de març al 5 de setembre a l'Escala.
I també destacarem que gairebé 1.000 alumnes de Palafrugell van córrer a la cursa de les escoles, Falcà Sanyes.
926 alumnes de Palafrugell van participar el dimarts 28 de març en la 38a cursa de les escoles. El tret de sortida va ser davant de l'Institut Frederic Martí Carreras i va acabar a l'escola Josep Barceló i Mates.
I la Fundació Josep Pla inaugura demà l'exposició El fil de les hores. Aquesta inauguració, com dèiem, serà demà a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla. Consisteix en un diàleg entre tres autors de diferents èpoques. La mostra combina els textos i les reflexions dels tres autors sobre el pas del temps i el cicle de la vida. Aquesta exposició es complementarà amb una instal·lació del fotògraf Jordi Miquel Riera durant el Flors i Violes 2023. Són les 8 i 4 minuts. Tot seguit és el moment de conèixer la previsió del temps i saludem avui en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Ahir va ser un dia de sol i de garbí, però tenim alguna novetat en el temps d'avui?
Avui dijous no tindrem el dia gaire diferent del que vam viure ahir dimecres. La suavitat tornarà a estar a l'ordre del dia amb temperatures màximes que podran passar dels 20 graus a la nostra comarca del Baix Empordà. Així doncs ens mourem. La màxima és que podran arribar tranquil·lament als 22. Les temperatures mínimes pujaran i en seran responsables els intervals de núvols que evitaran que de bon matí els termòmetres puguin baixar. I segurament ens quedarem a la barrera dels 7-8 graus. Pel que fa al cel, anirem dels núvols baixos matiners a les bandes de núvols alts i prims que durant tot el dia deixaran el cel amb ressol i aniran circulant d'oest a est. La tendència pels propers dies és que la temperatura es moderi i amb els ulls posats a sobre a un possible canvi i trencament de tendència pluviomètrica coincidint amb el cap de setmana. Però haurem d'anar actualitzant aquest punt de la previsió en les properes informacions.
Doncs desitjarem que les pluges arribin com més aviat millor, perquè la veritat és que fan molta falta. I ara us permeto destacar altres qüestions. Per exemple, que després de visitar Barcelona aquest dimecres per sorpresa i de ser detinguda per ordre del Tribunal Suprem, l'eurodiputada Clara Ponsatí va viatjar ahir dimecres a Brussel·les. Des del faristol de l'hemicicle, l'exconsellera va assenyalar directament el paper de la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, de qui diu que ha fracassat en el compliment de les seves obligacions. En aquest cas, fent referència a la detenció, tot i tenir la immunitat. Ponsatí també es va preguntar en veu alta si aquesta és una política de la presidència o si una actitud que es mereixen els catalans. De fet, també va destacar que aquesta falta de compliment de la defensa de la immunitat al davant d'una detenció il·legal d'un membre del Parlament diu que és quelcom que no havia passat mai. Aquesta, doncs, van ser algunes de les paraules que va dir Clara Ponsatí ahir des de Brussel·les. Però també seguint en qüestions similars, l'ara consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, va declarar en el judici per desobediència que va facilitar el referèndum de l'1 d'octubre perquè responia al mandat democràtic del Parlament. La vista va ser aquest passat dimecres al matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el judici ha quedat vist per sentència. Va ser ahir a la 1 del migdia. La Fiscalia va demanar a Serret que va ser exconsellera d'Agricultura en el govern de Carles Puigdemont un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros. Davant del tribunal, Serret va declarar que va actuar des del govern obeint els mandats democràtics, fruit de les majories parlamentàries, i va defensar que el referèndum de l'octubre del 2017 no va ser un delicte. I també en el camp judicial, la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, sabrà si la condemnen o no en el dia d'avui. De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat les parts aquest dijous a les 12 del migdia per comunicar la sentència. Per ara, Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental, s'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i una multa de 144.000 euros, que és el que li demana la Fiscalia. Després de 8 sessions, la Fiscalia va mantenir les conclusions finals a la mateixa petició de pena que havia fet abans del judici. Per al Ministeri Públic va quedar demostrat que Borràs va adjudicar contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Però, per la seva banda, Borràs assegura que és innocent i demana l'absolució i, en aquest cas, per la líder de Junts, hi ha un especial interès a presentar-la com a corrupta i insisteix que no ha malversat ni defraudat mai. De fet, avui, com dèiem, a les 12 del migdia es coneixerà quina serà la sentència. I ara canviem de qüestió, perquè el papa Francesc passarà uns dies ingressat a l'Hospital Agostino Gemelli de Roma per una infecció respiratòria. El pontífex feia dies que tenia dificultats en respiratòries i aquest dimecres a la tarda va anar al centre hospitalari perquè li practiquessin uns controls mèdics, segons va comunicar l'oficina de premsa del Vaticà. Aquests controls van revelar l'existència d'una infecció respiratòria. Aquesta infecció obligarà el pontífex a fer uns dies de tractament mèdic hospitalari adequat. Apunta el Vaticà que en remarca que s'ha descartat que Francesc tingui Covid. Alguns mitjans apunten que al papa se li ha fet un tac de tòrax i altres proves, i després de saber-ne els resultats, el seu estat de salut no preocupa. A la tarda, el Vaticà només es va limitar a informar que el papa havia anat a l'hospital per controls programats anteriorment, però no s'havia especificat cap motiu. Aquestes són algunes de les notícies que destaquem en aquest supermatí. Pràcticament passen 10 minuts de les 8. I ara és el moment del comentari d'opinió del dia d'avui, en aquest cas, a càrrec de Pere Carreras. Bon dia.
Ara fa pocs dies, a Sant Feliu de Guíxols, es parlava de la voluntat d'unir turisme, creativitat i cultura. O sigui, es plantejava fer un pas més en política turística. mantenir l'oferta actual de natura, oci, comerç i gastronomia i apostar per una singularitat que dona el fet cultural, ja sigui en forma de posada en valor del patrimoni, dels costums, de la història o de la creació de nous productes, en el seu cas, en el cas de Sant Feliu, un museu d'art. Els experts explicaven casos d'èxit. La transformació que va suposar per Bilbao la construcció del Guggenheim és prou coneguda i és assimilada com això, com un cas d'èxit. I passava igual amb la posada en marxa del Museu Carmen Thyssen a Màlaga. Literalment, en les dues ciutats hi ha un abans i un després. I aquest després és extraordinàriament positiu. Lògicament, és una aposta. I totes les apostes es poden guanyar o perdre. Trobaríem també casos de fracàs, suposo. Però l'aposta cultural té més números de sortir bé que de sortir malament, si es fa realment des d'una posició serena, tranquil·la, raonada, motivada, integradora i que posi en valor tot allò que realment és únic i aporta singularitat. Jo no sóc cap expert en estratègia turística, però la jornada em va donar a entendre la importància de la posada en valor de fer aflorar el que és genuí, ja siguin costums, formes de ser, elements propis i identitaris. I també posar en valor les experiències que poden tastar els turistes. Que el turisme no només ve a desconnectar i relaxar-se, sinó que també ve a experimentar, a fer coses. Coses com, no sé, com pintar aquarel·la després d'haver fet un curset amb un pintor local, fer ganxet després d'haver-ho après, o construir-se un gerro de terrissa, si algú prèviament li ha ensenyat. La cultura, la creació, la creativitat són elements que es poden afegir a l'oferta i ser-ne determinants. Òbviament, cada municipi apostarà per allò que creu més convenient. Alguns posaran l'accent en la natura, d'altres en la cultura, altres en la gastronomia o altres en l'esport. El que es tracta és d'aprofitar moments així, congressos així, jornades així, per parar-se a pensar un moment i fer aquella reflexió que tant i tant i tant costa en moltes ocasions als pobles i ciutats del país. I no és altra que respondre de forma serena i participada pel màxim volum de ciutadania de saber què volem ser quan siguem grans, com ha de ser la nostra vila al futur. Si ja ens costa, com a persones, respondre aquesta pregunta, encara ha de costar més fer-ho a les ciutats. Però és un repte apassionant i el millor és que tothom hi és convidat.
Doncs bé, aquest és el comentari d'opinió del dia d'avui de Pere Carreras. I amb aquest comentari arribem ja pràcticament a un quart de nou del matí. Ho farem d'aquí dos minuts i és moment de començar el repàs informatiu en el Supermatí, com sempre en directe, des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. L'EMD de l'Estartit denuncia l'Ajuntament de Torroella a la Fiscalia. S'ha presentat aquesta denúncia perquè s'investigui una possible malversació de fons públics per part de l'Ajuntament de Torroella. Miquel 40.
Això passa després de la publicació de la setmana passada d'un informe de la Universitat Rovira i Virgili que va encarregar la Diputació de Girona i que analitza l'aplicació dels criteris econòmics que determinen l'import que l'Ajuntament de Torroella hauria de transferir al pressupost de l'entitat municipal descentralitzada. Segons l'informe presentat per l'EMD, la diferència en les xifres econòmiques es deu a un incompliment de l'Ajuntament de Torroella ja del 2015. En aquest any, l'Ajuntament hauria d'haver fet una transferència de gairebé 2 milions d'euros, però en va fer només 206.000 i va assumir el cost total de les despeses de personal de l'EMD. Això va provocar que la transferència total fos només de 626.000 euros, és a dir, 1.290.000 euros menys del que correspondria. L'EMD va haver de reduir costos fins a coincidir amb la transferència feta per Torroella. Francesc Ferrer és el president de l'entitat municipal descentralitzada.
Tot el problema rau on neix quan el 2015 comença a caminar l'AMD, hi ha aquell tancament fiscal En aquell moment no es van fer al·legacions ni es va dir que no s'estaven fent correctament les transferències econòmiques pels imports que deixa clarament dits la memòria i l'informe de Xaló. Clar, què passa? Que evidentment l'Ajuntament de Torroella Montgrí, els serveis d'intervenció de l'Ajuntament de Torroella Montgrí agafen allò com a referent i com a bo, com que ningú des de l'MD s'hi oposa, doncs ja ho agafen com a marc de treball.
El sistema de finançament de l'EMD es basa en la despesa, però a partir d'aquell moment la despesa de l'EMD va ser molt inferior a la prevista a la memòria de creació, ja que havia de gastar menys durant el primer exercici. Tot i així, l'Ajuntament de Torroella va seguir pagant molt per sota de la xifra real, ja que l'EMD es va ajustar a unes despeses molt per sota de les seves necessitats. L'informe de l'interventor de l'ENS assegura que aquesta manera de procedir és antijurídica, ja que les competències de l'EMD no s'han reduït respecte del 2015, sinó que han augmentat i el cost de prestació dels serveis públics tampoc ha disminuït. A més, l'informe posa en dubte la proposta de la Diputació de Girona, ja que no respecta el principi de pressupost brut ni té en compte altres factors importants. L'EMD ha denunciat aquesta situació a la Fiscalia, que ha de determinar si s'ha comès un delicte de malversació. A més, l'interventor ha assenyalat com a presumptes responsables les persones que ostenten els càrrecs d'interventor, l'alcalde president, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Torroella.
Palamós inicia la regulació d'accés dels vehicles motoritzats a la zona de Castell Cabroig i Salguer. Amb el tancament es vol facilitar la intervenció dels equips d'emergència d'aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o altres situacions de risc. Maria Alzina.
Aquesta mesura s'aplicarà durant el període festiu de Setmana Santa, concretament fins l'11 d'abril, i en el cas de Castell es tornarà a aplicar de manera ininterrompuda a partir del 29 d'abril i mentre duri el risc d'incendis forestals. Pel que fa a la Pineda d'en Gori, després de la Setmana Santa, el tancament ininterromput també s'aplicarà a partir del 27 de maig. L'Ajuntament de Palamós fa efectiva un any més aquesta regulació d'accés amb l'objectiu de vetllar per la conservació dels valors d'aquests espais naturals, gestionar l'ús públic dels mateixos prioritzant l'accessibilitat a peu i en bicicleta i vetllar per la seguretat dels usuaris que freqüenten de manera intensa l'espai durant la primavera i l'estiu. Amb el tancament es vol facilitar la intervenció dels equips d'emergència d'aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o altres situacions de risc, alhora que es potencia l'ús sostenible i la conservació d'aquests paratges emblemàtics del municipi. Aquesta restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors.
I com funcionarà l'aparcament de Castell?
Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar ara a l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja i amb capacitat per uns 40 cotxes. Un cop aquest s'ompli, els vehicles s'aparcaran en el pàrquing situat en la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dona accés a Castell. De moment, aquesta zona d'estacionament obrirà amb una capacitat aproximada de 200 places i comptarà amb personal que coordinarà l'estacionament dels vehicles. A la resta de la zona d'estacionament, la que s'obre a l'estiu i amb capacitat d'unes 600 places, s'hi manté fins a mitjan juny els usos agrícoles com a activitat compatible i significativa d'aquest espai natural. El disseny modular d'aquest aparcament permet anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell. D'aquesta manera es podrà augmentar les places i fins a un màxim de 600 cotxes. L'estacionament a Castell serà gratuït fins al 29 d'abril, moment en el qual es deshabilitarà l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja, que es reservarà tan sols per a vehicles amb persones amb altes capacitats i només restarà obert el de la part superior de la plana. A partir d'aquesta data es començarà a aplicar la tarifa fins a final d'estiu, excepte per als propietaris de vehicles que tributen els seus impostos de circulació a Palamós.
I seguim a Palamós perquè aquest pròxim 10 d'abril començarà la temporada de creuers a Palamós per aquest any 2023. El primer vaixell que arribarà serà el Marella Discover 2, segons explica Ràdio Palamós. S'iniciarà una campanya de 50 escales fins al 20 de desembre amb l'Ocean Odyssey tancant la temporada. Carla Brines.
Com de costum, els vaixells de Marella Cruises són els més fidelitats al port de Palamós i seran els que realitzaran més escales. El Discovery 2 liderarà amb 14 escales, seguit pel Marella Voyager amb 9. Altres vaixells que faran escala a Palamós són el Windsurf, el Sea Cloud Spirit, el Seven Seas Splendor, l'Evel des Oceans, el Seabourn Sojourn, el Seabourn Bersuit i el Seabourn Ovation. També hi haurà vaixells que faran una única escala, com el Sea Cloud 2, el Sea Born Quest o el Silver Moon, així com d'altres que serà la seva primera vegada en el port de Palamós, com la Masara Onward, el Viking Sky, el Silver Nova, el Viking Sea o l'Ocean Odyssey. En declaracions a Ràdio Palamós, el regidor de Promoció Econòmica, Emili Colls, valora la sostenibilitat de l'activitat creuerística a Palamós. Els mesos de setembre i octubre estaran els més actius, amb 8 escales cadascun, mentre que al desembre només hi haurà la d'acomiadament. Aquesta llista d'escales és una previsió i està subjecta a canvis per part de les companyies. El 2022, el port de Palamós va rebre un total de 56 escales de creuer, que van portar un total de 48.645 passatgers.
Torroella de Montgrí implementarà un innovador model de cohabitatge. Ho impulsarà l'empresa Convivalis, una empresa social sense ànim de lucre que vol promoure la revitalització dels nuclis antics i l'accés a l'habitatge. Per donar-nos més detalls va visitar el Supermatí, un dels socis fundadors i director de Convivalis i d'Utòpic Social. En aquest cas estem parlant de Manel Pretel. Ens ho explica la Maria Alzina.
Aquest habitatge compartit que es vol començar a impulsar a Torroella de Montgrí és una opció que encara no existeix al mercat, però que té la voluntat d'afavorir l'existència d'habitatges per viure en comunitat. D'aquesta manera volen evitar, explica Manel Pretel, que aquests habitatges caiguin en mans d'algú que només tingui un interès especulatiu amb l'habitatge. Manel Pretel afegeix que una altra de les intencions de Convivalis és reactivar els nuclis antics dels municipis i els habitatges buits.
I l'objectiu, sobretot, és que això arreli i que ajudi a reactivar els municipis que tenen molts habitatges buits o desocupats i que, d'alguna forma, amb el temps es degradarien. I per prevenir això, res millor que arrelar la gent una altra vegada amb uns habitatges que històricament poder hi convivien dos o tres generacions, però que avui en dia ha canviat molt el model de societat i el model de convivència i que s'han d'adaptar una mica a aquesta realitat.
Convivalis actua com a promotor per connectar una persona que busca aquest habitatge i propietaris que vulguin oferir aquest espai per rehabilitar i poder-hi viure. A més, Manel Pretel explica que els habitatges han de complir amb algunes característiques perquè puguin formar part del projecte.
Sobretot busquem que sigui el nucli antic per reactivar el municipi o revitalitzar-lo, que tingui els metres suficients perquè puguin quebre com a mínim 6 habitatges i que hi pugui haver una zona compartida també amb una, podríem dir entre 120 i 150 metres quadrats si ens hem de posar a ser precisos. I al final el que busquem és que tinguin aquests serveis a casa i els altres que serien complementaris, que serien els que poden gaudir a la zona comunitària o la zona compartida.
Manel Pretel explica que han decidit començar per Torroella de Montgrí perquè és un municipi on hi ha habitatges que compleixen aquestes condicions i, a més, hi ha predisposició per part del municipi de tirar endavant aquest projecte. El director de Convivalis explica que la intenció és estendre aquesta iniciativa a altres municipis del Baix Empordà i Catalunya.
Doncs moltes gràcies, són les 8:23 i no sé si sabíeu que a Satuna de Begur apareix als ports de la Nutella. Doncs ho sabrem tot seguit, però abans farem una pausa musical, en aquest cas per escoltar la formació de Tyets, i amb una de les seves darreres cançons és Olivia.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai, més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visitiers. I ens van passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, vai, ens diuen que serem una més de la família. Marxa l'avi, surt una panxeta i els papàs són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia, acaba massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens van passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, i ens diuen que serem una més de la família. I a sobre va tocar Bugambilias i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Vai, més germana d'imprevista. Treu un sobret amb una pista. Un dibuixet que ens fa ser a visitiet. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, mai ens diuen que serem una més a la família. Ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, mai ens diuen que serem una més a la família.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs com us avançàvem fa uns minuts, la Cala Setuna de Begur apareix als pots de Nutella. La intenció d'aquesta campanya és potenciar el turisme local i mostrar, a través dels pots, 15 ubicacions de diverses poblacions espanyoles, Maria.
A notes del Baix Empordà, la companyia italiana ha escollit la Cala Setuna de Begur per ser una de les platges més admirades de la costa catalana. En aquesta línia, l'edició limitada, hi podem trobar altres paisatges com Sóller, a Mallorca, la Playa de los Cocedores, a Múrcia, Mèrida, a Extremadura, l'Aqueducte de Segòvia, a Segòvia o la Porta d'Alcalà, a Madrid. Els usuaris es mostren entusiasmats a les xarxes socials amb la creació d'aquesta nova edició limitada de Nutella inspirada en Begur.
Doncs bé, ja sabem quina és la curiositat que hi ha darrere d'aquests pots. I Maria, la Bisbal acabarà amb la cita prèvia obligatòria a l'atenció ciutadana. El grup de Tots per la Bisbal va presentar en el ple municipal de dimarts una moció que els grups del plenari van aprovar per unanimitat. Aquest compromís defineix que el consistori del municipi reestructurarà en els pròxims mesos l'oficina d'atenció ciutadana.
El regidor del grup municipal de Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé, es va mostrar molt satisfet per l'acord assolit. Creuen que és una demanda generalitzada entre la població i el govern ho ha vist. Aquesta mesura afavoreix sobretot a la gent gran i a les persones més vulnerables i els sembla que poden estar molt satisfets. Obligar a demanar una cita prèvia es podia entendre en l'excepcionalitat creada per la pandèmia, però fa temps que hauria d'haver estat eliminada perquè cap llei administrativa la contempla i perquè dificulta la relació administració-administrat, quan les administracions per llei tenen l'obligació de facilitar-la al màxim, explicava Xavier Dilmé. El regidor també ha valorat que l'alcalde acotés en la seva intervenció el termini a només unes setmanes, és a dir, de forma ràpida, ja que aquesta concreció era necessària pel grup de Dilmé.
Que trobar-te aquí no estava l'agenda. Estem escoltant els Amics de les Arts perquè precisament seran un dels protagonistes del Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània. Se celebrarà enguany entre el 31 de març i el 5 de setembre i inclourà una vintena de propostes que tindran lloc a diferents espais de l'escala. Gerard Escaig.
El festival arriba a la 16a edició amb un clar compromís cultural, social i mediambiental. Els Amics de les Arts, Judit Nederman, Pau Baibé, Blaumut i Joan Dausà encapçalen l'edició del festival més jove i compromesa, i la programació inclou propostes de totes les disciplines artístiques i també proposa actuacions de Roger Pedrós, Meritxell Noguer, la Helen, Anna Ferrer o la Gio Sinfònia amb Mariola Membrives. En l'edició 2023, el festival presenta una programació on dona cabuda a totes les disciplines artístiques, des de la música fins al teatre, la dansa, la literatura, la poesia, el pensament i la fotografia. En total seran una vintena de propostes que ompliran l'escala i empúries de cultura des de març fins a setembre.
El festival arranca el 31 de març amb el concert de Roger Pedrosa del Folí de la Sal i el següent concert, al mateix espai, serà el de Meritxell Noguer, el dia 6 de maig.
El juliol serà un mes de propostes ben diverses, entre elles el concert de la Helen el 15 de juliol, la conferència sobre Victòria de Los Ángeles en l'any del seu centenari el 21 de juliol, una conversa literària de la mà de Míriam Cano i Mazen Marouf el 22, o inclús ja serà durant el mes d'agost quan el Festival Portal Blau inclou en la seva programació grans noms del panorama actual català, com els programats a l'escenari de la Mar d'en Manassa, el Pau Vallvé el 4 d'agost, Blaumut el 5 i Judit Niederman el 6, i els programats del Fòrum Romà d'Empúries, entre ells Joan Dausa l'11 d'agost, els Amics de les Arts el 12 i el dia 10 d'agost l'actor, ballarí i performer Àngel Duran actuarà a la Muralla Grega d'Empúries.
S'equivoquen per moments. Respiro i no comprenc com un espelma és el reflex d'un anhel que espera el pas del temps conscient. Que jo no puc seguir sense destí, sé cap on vaig i sé d'on vinc i vens amb mi. Somnis et revoltes. Tan sols tenir totes les respostes que esperen preguntes que mai ens hem fet experts. Que jo no puc seguir sense destí, cap a on vaig i sé d'on vinc i vens amb mi. Tot fosc com el record d'aquells malsons, és com l'alè del teu perfum quan vas marxar d'aquí, quan vas marxar de mi.
Aquesta és la música de Roger Pedrós, és, digue'm, precisament un dels protagonistes del festival Porta Blau, que tindrà lloc d'aquí un temps. D'aquesta manera arribem ja a 2:45 del matí, moment per l'espai de l'entrevista, aquí al Supermatí de Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. El pròxim 2 d'abril és el Dia Mundial de la Sensibilització sobre l'Autisme i, com cada any, l'associació Viu Autisme ho commemora amb la 8a cursa Corre per l'Autisme, que se celebra a Platja d'Aro. Per avançar-nos alguns dels detalls sobre aquesta gran festa, ens visita avui una de les seves organitzadores i membres de Viu Autisme, Sara García. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé. Aquí amb ganes de conèixer en què consistirà aquesta cursa que, si no m'equivoco, té dues distàncies.
Exacte, mira, l'organització d'aquest esdeveniment, perquè direm, bueno, començarem explicant la cursa i la caminada popular, però és una diada de celebració, d'acord? Perquè, bueno, fa 3 anys que sabeu que venim d'una trajectòria en la qual, gràcies al Covid, no hem pogut impulsar activitats d'aquesta mena, i volem que sigui un dia de celebració, sobretot per sensibilització i conscienciació sobre la realitat de les famílies que vivim amb un fill o amb una filla amb autisme, i també perquè l'associació estem celebrant 10 anys. Llavors, comencem per la cursa. La cursa és a primera hora del matí, ens trobarem tots al port nàutic, a la Pineda Riuet de Platja d'Aro, i primer tindrà lloc, sortint d'allà mateix, del port, i la idea és fer una cursa que sigui molt visible, que sigui molt, molt, molt evident i molt de poble. Llavors, la cursa tindrà lloc al passeig marítim de Platja d'Aro. Els corredors faran 2 voltes i completaran una distància de 12 quilòmetres, i la caminada popular farà 1 volta, 6 quilòmetres, i també la cursa infantil, que també faran 6 quilòmetres. I, bueno, tu, a partir d'aquí, puc explicar moltes coses.
Sí, sí. Sí, no sé què ens vols destacar.
M'agradaria destacar, sobretot, que és un dia de trobada, de retrobada de totes les persones que han donat suport a l'associació des del moment que vam néixer. Vam néixer fa més de 10 anys a l'Empordà. Concretament, sortim famílies del CEDIAP de Palamós, que vam veure que necessitàvem molt de suport perquè s'entengui què és el que vivim i tenir els recursos necessaris perquè aquestes persones que creixen, ¿vale?, van començar molt petits, però que van creixent, tota la vida necessitaran suport i ajuda de tot l'entorn, de les entitats, de les escoles, dels ajuntaments, de qualsevol recurs que en el qual ells puguin desenvolupar-se i tenir una qualitat de vida, que en definitiva el que volem és això. Llavors, repeteixo, és un dia molt especial, molt destacat, perquè ens retrobem moltes persones que durant 10 anys he fet molta feina i que tenim moltes ganes de celebrar-ho, sobretot això. Llavors, després de la cursa, tindrà lloc una botifarrada popular, i amb el mateix motiu, perquè sigui un dia de molta comunitat, de molta germanor, i després un concert solidari. I aquí sí m'agradaria destacar que també ens retrobem artistes de l'Empordà que sempre han col·laborat amb nosaltres, com en Miquel Abres, com en Toni Molina, com en Toni Cayena, en Carlos Ramió, que des del principi han donat, bueno, el seu talent, vale, han regalat el seu talent perquè la música també porti el missatge que nosaltres volem difondre a tot arreu.
Per tant, tot tipus d'activitats que van, per tant, més enllà d'una cursa. Sí. Si algú s'hi vol inscriure, ho pot fer encara?
I tant, i tant. Nosaltres hem obert les inscripcions fins a l'últim moment perquè entenem que no són dates fàcils tampoc, perquè estem parlant del 2 d'abril, que és diumenge de Rams. Llavors, la gent l'ideal és que s'inscriguin amb antelació a la pàgina d'esports.cat, d'acord? Que es poden inscriure a qualsevol de les modalitats, i després, igualment, hem donat l'opció que si hi ha gent que espontàniament aquell dia apareix per allà, es puguin inscriure també allà mateix. La cursa infantil comença a les 9:30 del matí i la cursa dels adults a les 10. Llavors, bueno, al voltant d'aquestes hores una mica abans, doncs si algú aquell dia no ho té clar i aquell dia apareix directament, es pot inscriure a Platja d'Aro, cap problema. Després, tot l'altre, no cal inscripció, és un dia que pot venir la gent a disfrutar i a gaudir del dia al costat de la platja. Cal dir també que tenim activitats infantils, que seran a dins de la Pineda Riuet i que es faran simultàniament amb la cursa i la caminada. Hi haurà tallers i activitats, això, perquè els nens i la mainada puguin gaudir també del matí.
Estem parlant, repassàvem, no?, aquesta manera de poder-se inscriure, que es pot fer presencialment o també a desport.cat, però
uh-huh.
Hi ha alguna xifra ja de les persones inscrites per ara?
Ara mateix tenim al voltant de 60 persones inscrites. Però repeteixo, entenem que molta gent que han confirmat assistència encara no s'ha apuntat perquè, bueno, per logística o perquè venen en grup i s'apuntaran segurament allà mateix.
Per què considereu que és important celebrar actes com aquest per commemorar el Dia Mundial de la Sensibilització sobre l'Autisme?
Doncs mira, és important que no oblidem que aquestes coses, les persones que vivim amb persones en situació de dependència o amb algun tipus de trastorn, en concret ara parlem de l'autisme, el nostre dia a dia és molt complicat. Poder lidiar i fer el possible perquè aquestes persones, sobretot, tinguin l'acompanyament que necessiten, tinguin els recursos que necessiten, és una cosa del dia a dia, és per sempre. Això vol dir que és important que això es doni a conèixer, que no quedi com una festa i ja està, sinó que sigui una cosa que tingui l'objectiu de sensibilitzar. Això vol dir no sensibilitzar només a les autoritats, ens hem de sensibilitzar com a societat, perquè és bastant complicat, és molt complicat quan realment una persona no es pot moure pel món de manera autònoma, que s'entengui que això implica molt d'esforç de totes les persones, de tots els autors, no?, que estem al voltant. Escola, família, amics, extraescolars, en un futur possibles feines, perquè, repetim, és un trastorn que acompanya a la persona tota la seva vida i que quan les persones comencen a fer-se adultes, no?, sobretot el tram de l'adolescència i ser adult, això encara comporta més complicacions. Llavors, aquesta diada és molt important perquè s'entengui aquesta realitat i perquè realment tinguem el suport de tota la societat, com ara, per exemple, Ràdio Capital, com a mitjà de comunicació, ens està ajudant, no?, a difondre aquest missatge. Ja formeu part d'aquesta sensibilització. Llavors, penso que es tracta d'això, de no quedar en petites parcel·les, sinó de difondre i que sigui una cosa totalment normalitzada i que tinguem el suport necessari. Sobretot, s'ha d'entendre que això també té costos. O sigui, tenir una persona en situació de dependència i amb unes necessitats, això implica molt d'esforç econòmic per a una família. Llavors, també és importantíssim que s'entengui que s'han de posar més recursos a l'abast perquè això sigui possible, si no és molt complicat.
Doncs animem a tothom a que vingui aquest diumenge a Platja d'Aro, que s'inscrigui abans o també ho pot fer-ho al matí i també a les activitats que organitzareu durant aquest diumenge.
Estem encantadíssims de que vingui tothom, de que vinguin a gaudir, perquè pensem que serà un dia magnífic, i això, estem amb els braços oberts a que tota la família de l'Empordà i de més enllà vingui amb nosaltres diumenge.
Doncs hem parlat amb Sara Garcia, una de les seves organitzadores de la cursa i membre de Viu Autisme. Molt bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres, molt bon dia.
I ja estem pràcticament a la recta final de l'espai informatiu, perquè d'aquí una estona també haurem de repassar quines són les estrenes cinematogràfiques, però destacarem que demà divendres a les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició Al fil de les hores, Julià Guillamont, Narcís Comadira i Josep Pla, a la Fundació Josep Pla de Palafrugell. Consisteix en un diàleg entre tres autors de diferents èpoques. La mostra combina els textos i les reflexions dels tres autors sobre el pas del temps i el cicle de la vida. L'any 2003, la Fundació Josep Pla va recuperar les coincidències entre Narcís Comadira i Josep Pla sobre el cicle de la vida. Les va recollir l'exposició El temps que fuig, i 20 anys més tard s'ha actualitzat amb les observacions de l'escriptor barceloní Julià Guillamont, autor del volum Les hores noves, aparegut recentment. La mostra es fonamenta en els textos que componen la trilogia sobre el pas del temps que Josep Pla va publicar a l'editorial Selecta entre els anys 1953 i 1955 i refosos posteriorment a les hores, l'any 1971. La mirada de Pla va deixar empremta en autors posteriors. L'exposició presentarà dibuixos, fotografies i paraules dels tres autors per dialogar sobre el pas del temps i la natura que ens envolta, amb la intenció de convidar l'espectador a prendre consciència del fil que uneix amb els que ens han precedit i amb els que gaudiran de les hores que vindran. Narcís Comadira és un autor polifacètic gironí que ha treballat a la traducció, l'assaig, la crítica literària, la dramatúrgia, la prosa i la poesia, però a més en la seva obra plàstica es marca el caràcter realista a la visió del paisatge. va dedicar a Pla la peça teatral El dia dels morts, un oratori per a Josep Pla, i el pròleg a la reedició del volum Girona, un llibre de records. Julià Guillamón és un escriptor i periodista barceloní. Ha escrit llibres de narrativa i ficció, assaig, reportatges, documents, reculls d'articles i d'entrevistes, i ha comissariat diverses exposicions, sovint relacionades en el món de la literatura i de l'art. Les Cuques del 2020 i les Hores Noves del 2022 prenen com a punt de partida les Hores de Josep Pla per descriure el pas d'un any al Montseny. L'exposició es complementarà amb una instal·lació del fotògraf Jordi Miquel Riera, titulada Caligrafies de llum. Destacarà la llum del sol i la natura en relació amb el pas del temps i l'existència. Aquesta instal·lació s'ubicarà al pati de la Fundació Josep Pla i formarà part del Festival Flors i Violes. I 926 alumnes de Palafrugell van participar el dimarts, aquest dimarts, a la 38a cursa de les escoles. El tret de sortida va ser davant de l'Institut Frederic Martí i Carreras i va acabar a l'escola Josep Barceló i Mates, Falgar Sanyes.
Gairebé 1.000 alumnes de Palafrugell van córrer la cursa de les escoles. El millor temps masculí va ser d'Ibrahim d'Iraq, de segon d'ESO, amb 9 minuts i 42 segons, i el femení d'Isabela Martínez, de segon d'ESO, amb 13 minuts i 14 segons. Per altra banda, els altres primers classificats per cursos i categories va ser Eric Martínez i Mireia Massó, cinquè, Pau Font i Sara Macián, a sisè, i Martí Estrada i Paula Pérez, a primer d'ESO. 926 alumnes de Palafrugell van participar el dimarts 28 de març en la 30.
Doncs bé, moltes gràcies a Falgar Sanyes per aquesta crònica de la cursa de les escoles que tindrà lloc, va tenir lloc aquest passat dimarts aquí a Palafrugell. El que farem ara serà ja anar a parlar aviat de tot el que fa, totes les novetats pel que fa a l'actualitat cinematogràfica amb l'Ignasi Arbat, ara que ja superem el punt de 3 quarts de 9 del matí i esteu escoltant el Supermatí.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs ja ho heu sentit, ara és moment de conèixer què és el que ens porta Ignasi Arbat. Molt bon dia. A veure si el sentim. Doncs sembla que tenim algun problema a l'hora de poder sentir, d'escoltar-lo. Ara doncs intentarem solucionar aquest problema. A veure, ara...
Hola, ara bon
sí,
dia.
Ara sí, no sé què ha passat amb la connexió. Aquí m'he quedat una mica penjat l'ordinador. Però no passa res. Com dèiem, ara serà moment de parlar de cinema, no? Què és el que destacarem avui?
Doncs mira, tinc 5 pel·lícules, ja sé que ve Setmana Santa, que fa bon temps, que teniu ganes de sortir al carrer, però és que amb la programació que hi ha aquesta Setmana Santa, perquè avui porto les estrenes d'aquesta setmana i la vinent, perquè la setmana que ve doncs, estem tots de vacances, dona de gust de tancar-se en un cinema, així de t'ho dic, eh?
Bé, hi haurà temps per tot.
Sí, suposo que sí, però és que déu-n'hi-do, eh? Arriben estrenes interessants. Si vols, comencem amb la primera.
Sí. Quina ens portes?
Doncs mira, aquesta és una pel·li que porta unes setmanes fent-se diferents preestrenes, però que s'estrena justament demà, que és Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones. Això és una pel·lícula que està basada en el famós joc de rol que va ser publicat per primera vegada l'any 1274, i segurament les generacions més joves coneixeran perquè és el joc de rol que juguen els nens de Stranger Things.
Ah, o sigui, aquí, sí.
Aquí ens hem situat tots.
Sí.
D'aquest joc de rol, que és el joc de rol més famós del món, podem dir així clarament, va haver-hi una adaptació en dibuixos animats als anys 80 i unes pel·lícules que es van fer cap als anys 2000, però unes pel·lícules molt dolentes que no van tenir gaire repercussió. I ara s'ha fet una pel·lícula amb cara i ulls, una pel·lícula molt i molt divertida, no cal que sapigueu res de jocs de taules i jocs de rol, és aventura medieval, amb gènere fantàstic, amb elements una mica del Senyor dels Anells, divertidíssima, la veritat està molt bé. Està protagonitzada per el Chris Pine, la Michelle Rodriguez, el Hugh Grant, que fa dolent, el Justice Smith i la Sophia Lillis. En quant al repartiment, ja t'he dit, excel·lent. Hi ha una química molt bona entre els personatges i el que s'han d'enfrontar doncs, és un malvat, en aquest cas, que és el Hugh Grant, que és el líder d'una ciutat, que a més agafat a la filla del personatge del Chris Pine, però ja t'ho dic, és aventures, una mica de lladres, no? Perquè tenen una missió d'aquestes sí. tipus pel·lícula de robatori que s'han d'infiltrar en un lloc i tal, i pel camí es troben éssers màgics, fantàstics, i és una pel·lícula molt i molt bona, està doncs, superbé.
Doncs, si sembla, escoltem una miqueta el tràiler.
No està mal.
De rodillas.
Bueno, a cortar.
A cortar, venga. ¡Sí, ya los tenemos! ¿Sabes qué? Siempre me tocan las escaleras poco afiladas.
Doncs la veritat és que ja el veiem, eh? Veiem l'aventura.
Mm, molt bé. Vols que canviem de gènere?
Sí, si et sembla, sí, com vulguis.
Anem pel següent, la següent estrena, que és Cocaine Bear, que aquí li han posat el meravellós títol de Oso Vicioso.
D'acord. un títol curiós.
Exacte. Està dirigida per Elizabeth Banks, però tenim cares conegudes com Kerry Russell, Ray Liotta, que devia ser de les últimes pel·lícules que va fer. I és la història... Diuen que està basada en una història real, val? Però a veure... agafeu-vos entre cometes i moltes cometes.
Sí, això és la... S'inspiren una mica.
S'inspiren d'aquella manera. Això són uns traficants de drogues que per passar droga, diguéssim, de Sud-amèrica als Estats Units van llogar una avioneta i van passar per sobre d'un parc natural i allà van tirar moltes bosses de cocaïna. Aleshores havia d'anar algú allà a recollir-les. Què passa? Que allà hi ha un os que troba la cocaïna i se la menja. Aleshores, l'os, evidentment, embogeix, comença a córrer, a moure's amb una velocitat trepidant, comença a menjar-se els excursionistes, a la gent que hi ha al parc rural, de tot. El parc natural, o sigui, espectacular.
En un primer moment em pensava que seria més aviat de riure, però veig que no, que jo serà de sang i fetge, això.
Sí, sang i fetge, però comèdia negra. És a dir, és de riure, però clar... Veus destripaments, clar, més l'os es mou d'una manera. Els personatges que surten són molt arquetípics. Vull dir, està tot portat al terreny de la comèdia. La veritat és una pel·li bastant divertida. Dura hora i mitja, vull dir que va al gra amb el que t'adona. I jo m'ho he passat la mar de bé, ho he de dir.
Doncs escolta'm també un fragment del tràiler.
El médico.
Ay, Dios. ¿Qué es eso?
Hay que irse.
Fardos de cocaïna valorados. La veritat és que ja hem vist l'os, en aquest just començar el tràiler i tot força tacat de sang.
És el gran protagonista d'això. Bé, doncs va, canviem de història. I un lloc ideal, diguéssim, per portar la mainada segurament al cinema serà aquesta adaptació de Super Mario Bros. En pel·lícula, que arriba a partir de dimecres de la setmana que ve.
No sé, això d'adaptar un videojoc, bueno, sí, s'ha fet diverses vegades, que un videojoc s'adapta a pel·lícula.
Sí, de fet, el Mario ja va tenir la seva adaptació als anys 90 en imatge real, una pel·lícula horrible, vull dir... De debò, és horrorós. I en aquest cas s'adapta a UFI Illumination, que és la mateixa companyia de Gru i els Minions. I bàsicament la història doncs, és igual que el videojoc. Mario i Luigi, que són doncs, dos germans, viatgen en un món ocult per rescatar la princesa Peach. I allà doncs, hi haurà el malvat, el rei Brewster, que els hi posarà les coses difícils. Visualment, veient el tràiler, és clavat tot el videojoc. Fa molt bona pinta i veurem si realment aquesta adaptació ha funcionat i és una bona adaptació del videojoc.
No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar el mundo.
Hola, bien.
Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote igual que tú.
¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada.
Jo precisament una de les coses que et volia preguntar era si estèticament era similar al videojoc, però ara estic veient imatges del tràiler i és el que dius, és fidel.
No, no, idèntic. O sigui, podria ser un videojoc, una d'aquestes pantalles moda història del videojoc del Mario, doncs això és el que és, eh? Vull dir, és espectacular.
És a dir, podem veure tots els... Bé, tot el que es pot veure en un videojoc doncs queda recollit en aquesta pel·lícula.
Sí, sí, fins i tot els bolets i tot el que ha de fer Mario amb els bolets. Vull dir que ho tindreu aquí.
Doncs bé, aquesta és una de les estrenes, però ens en portes d'altres, no?
Sí, em porto dues més, les dues basades en... també en, en, a veure, igual que Oso Vicioso en fets reals, però en aquest cas una mica més fidels als fets reals. Estaríem parlant en primer lloc d'Air, que és una pel·lícula que ha dirigit el Ben Affleck, que l'interpreta ell mateix, juntament amb Matt Damon, que és aquesta parella que sempre fan Affleck i Damon, i conjuntament n'han escrit el guió. En aquest cas, és la història de les Air Jordan, com van sorgir aquestes famoses bambes de la marca Nike en un moment de la història que també ens trobem en els anys 80, aquesta història que va ser molt revolucionària. De fet, era una divisió de la pròpia Nike que volia entrar dintre de vendre bambes per al bàsquet i aleshores... emprèn una associació entre Nike i Michael Jordan. I aquí neixen aquestes bambes, les Air Jordan, que aleshores semblava que ningú hi creia massa i que es van convertir en un èxit mundial espectacular.
O sigui,
i aquesta és una de les...
No, vull dir que serà una d'aquelles pel·lícules que això, que no, que se'ns ambienta fa unes quantes dècades, no?
Sí, estrem als anys 80, està produïda... Va en diverses companyies aquí, Amazon, Warner, etc. I bàsicament és la història empresarial, és a dir, ens expliquen com, o sigui, el que coneixerem no seran des del punt de vista dels esportistes, sinó de l'empresa, de Nike, i com comença doncs, a apostar per això, veurem la relació entre una mare i el seu fill, no? I tot això veurem com aquestes bambes es van convertir en les de més èxit de la història de les bambes, perquè és així.
Sí, no... si vols, escoltem un fragment.
Sí, sí, escoltem.
184 ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también.
Te contraté para potenciar la división de baloncesto.
Y la gente no sabe qué coño es Nike.
¿Y qué es Converse?
La zapatilla estrella de la NBA.
Nike no tiene nada de guay.
Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente.
Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir. Nuestra división de baloncesto da puta pena.
No me entusiasma.
Però no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, ja està, anem per la següent, que també és molt interessant.
Doncs a quina és l'altra que ens portes?
L'última és Tetris. Aquesta no haureu d'anar al cinema, us podreu quedar a casa perquè la veureu per Apple TV+.
Ah. O sigui, aquesta des del menjador de casa.
Des del menjador, correcte. Què és Tetris? Doncs ens quedem als anys 80 avui, te n'adones?
Sí, sí, ja ho veig.
Entre el Mario, l'Oso Vicioso... Bueno, no, l'Oso Vicioso no. Però, bueno, la història sí, és veritat. No, no, si és que estem encallats als 80, totes les pel·lícules d'avui.
Doncs no sé si és una moda, això, o no, són casualitats.
Bueno, pensa una mica que, clar, anem enrere a explicar històries que han passat, aleshores, bé, és normal. Perquè, de fet, en aquest cas, el Tetris, o sigui, els nens o adolescents als anys 90, com jo... Ens flipava la Game Boy, que era la consola portàtil que teníem en aquell moment, i amb la Game Boy venia el Tetris.
Sí.
I el que suposava el Tetris, que és un joc que ha transcendit més enllà de la seva època, no? És un clàssic i és molt jugat encara avui en dia, i se n'han fet múltiples versions. Sorprenia sobretot per la seva música, era música russa.
Ah.
I tota la iconografia del joc, com anaves passant les pantalles, era russa. I per què? Clar, jo en aquell moment jo era molt petit i ni m'enterava de res. Però bé, aquí, aquesta pel·lícula, ens explica la història del dissenyador del videojoc que ve de Rússia i està tramada com una mena d'història d'espies, perquè tot això passa dins del context de la Guerra Freda, i veurem com Nintendo, empresa japonesa, es posarà en contacte amb el creador del videojoc des de la seva divisió dels Estats Units, que aquí l'interpreta el Taron Egerton, per portar, en plena Guerra Freda, aquest senyor de Rússia als Estats Units i poder col·locar el Tetris com el joc estrella que es vendrà en totes les consoles Game Boy, que van ser un èxit espectacular. I era un joc que tenia tothom, tot el món.
Doncs, si et sembla, escoltem res, uns segons del trailer.
Tetris.
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 It's the perfect game.
It was the most beautiful thing I'd ever seen.
I played for 5 minutes, I still see falling blocks.
Doncs veig que també un altre videojoc, en aquestes estrenes.
Sí, sí, setmana de videojocs i dels anys 80.
Doncs Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la Setmana Santa.
Una forta abraçada igualment.
Adéu. Nosaltres tancarem el supermatí del dia d'avui, d'aquest dijous 30 de març de l'any 2023, però ens tornarem a retrobar demà ben puntuals a partir del punt de les 8 del matí, com sempre, a través de l'informatiu del matí, a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i en emissió per Ràdio Bisbal. Que acabeu de passar un molt bon dia, a reveure'm!